Continguts en xarxa. El Pou.
Investigadors de l'Intexter de la UPC han desenvolupat una aplicació que actua com un sastre virtual, és a dir, és capaç d'aprendre les nostres mides i dir-nos si una peça de roba ens quedarà bé o no quan comprem per internet. En parlem amb un dels seus impulsors, José Antonio Tornero. Román Pérez, moltes gràcies per venir.
Gràcies per convidar-me.
Comencem explicant, per algú que no sàpiga què és la bioenginyeria.
Pues la bioenginyeria realment és una nova branca que el que fa intenta aplicar els coneixements de l'enginyeria aplicats a sistemes biològics com el nostre cos, per exemple.
I quina diferència hi ha amb l'enginyeria biomèdica, amb, per exemple, la biomedicina, per dir d'alguna manera? Quina diferència hi ha entre aquestes disciplines? Perquè al final agafes les mateixes paraules i les poses de manera diferent.
Sí, realment és una bona pregunta, perquè al final d'alguna manera es toquen d'una manera llunyana, però després realment tenen unes diferències considerables. És a dir, l'enginyeria biomèdica el que intenta és fer, basada en l'enginyeria electrònica, intentar desenvolupar sistemes o millorar sistemes que normalment són aparells que es troben, doncs, per exemple, a l'hospital, no? És a dir, sistemes de diagnòstic o sistemes que puguin fer un tractament millor, no? Per una altra banda, la biomedicina el que intenta és fer buscar molècules o antibiòtics o vacunes que es puguin prendre de manera sistèmica i intentar, doncs, millorar una resposta al nostre cos, per exemple, a una infecció o algo que sigui de manera sistèmica, no? Mentre que la bioenginyeria que intenta és, doncs, buscar materials o substituts que puguin estimular la regeneració d'algun teixit que hagi fallat o algun sistema que pugui, per exemple, una pròtesi que pugui substituir, doncs, un braç o una cama.
D'alguna manera seria com reparar una màquina o un cotxe canviant-li les peces per una de nova, canviant-ne una que no funciona per una de nova.
Sí, realment seria algo així. És a dir, al final un enginyer mecànic, per exemple, que intenta és, pues, això, buscar quina peça necessita per reparar alguna cosa, no? Pues, realment només ha d'entendre, pues, quines necessitats té un cotxe, per exemple, o una màquina, mentre que nosaltres realment, pues, el que intentem és entendre com funciona el nostre cos, com es regenera, i intentar buscar materials que puguin fer alguna cosa semblant i, per tant, aquestes peces que puguin substituir les peces que han fallat al nostre cos.
Abans d'entrar una mica en cap on anem o quin és l'estat actual de la bioenginyeria, aquesta disciplina quants anys fa que la tenim amb nosaltres?
Bueno, realment és molt ample, no? Perquè realment des de fa molt de temps, des de fa anys i diria milers d'anys, vull dir, ja abans ja es feien servir, doncs, algun tipus de material, com algun metall o algo que pogués ajudar o estimular que una persona pogués caminar, no?
Amb la cama de fusta dels pirates, per dir-ho d'alguna manera.
Per exemple, exacte, seria un bon exemple. Però realment, clar, això ha anat evolucionant perquè al final és una combinació de tecnologia, de ciència i la medicina que ha anat evolucionant al mateix temps, no? Per tant, realment, dir en quin moment ha començat és complicat, però el que sí que diria és que, per exemple, almenys aquesta part de regeneració de teixits com a tal, sí que potser fa 20-30 anys que ha començat. És a dir, és una tecnologia realment nova i que realment va a una velocitat molt gran.
I des del punt de vista de les pròtesis, hi ha molta més gent de la que pensem que em porta, bé sigui el genoll, bé sigui el maluc. Com han evolucionat en els últims anys? Han canviat els materials, per exemple?
Pues realment aquesta és la tendència o el que s'intenta anar, no? És a dir, les pròtesis fins ara, pues, el que feien és substituir mecànicament i ja està, la poses i que faci la funció que hagi de fer, no? Però realment després de 10-15 anys, sobretot les pròtesis de maluc, pues, és un bon exemple d'unes pròtesis que realment poden arribar, pues, a fallar, més que res perquè les propietats mecàniques, diguem, del que és la pròtesi són molt més elevades que les de l'os, i el que fa quan camina, tota la càrrega s'emporta a la pròtesi en si. Per tant, a l'os, si veu que no té càrrega, és com un astronauta quan va a la lluna, doncs l'os es va, diguem, desfent i desapareix aquest os. Per tant, el que passa després d'un temps és que aquesta pròtesi comença a ballar i al final, doncs, s'ha de treure.
Per tant, les pròtesis funcionen millor que els ossos que substitueixen?
Bueno, no diria millor, sinó que simplement la biomecànica és completament diferent i per tant, d'alguna manera, no mimetitzen de manera, d'una bona manera, la càrrega que s'emporta a l'os. Per tant, bueno, sí que és veritat que té una càrrega superior, però de fet això és algo que no és bo pel nostre cos.
I d'alguna manera s'està treballant, imagino, en fer pròtesis que s'assemblin més a l'os.
Sí, exacte. És a dir, el que s'intenta és pues, intentar aconseguir nous materials o millorar els materials que ja en tenim, intentar tenir càrregues que l'os i la pròtesi s'emporti la càrrega d'una manera similar i que, per tant, pues, no hi hagi aquesta reabsorció òssia.
Parlem ara de la regeneració de teixits, que crec que és segurament la part més interessant de cara al futur. Com funciona exactament l'aplicació de la bioenginyeria en la regeneració de teixits del nostre cos?
Pues realment, o sigui, nosaltres el que fem és sempre intentar, pues, primer, entendre com es regenera un teixit, és a dir, per exemple, l'os, pues, entendre quins són els mecanismes i les molècules o les cèl·lules que estan involucrades, i després intentar dissenyar materials o biomaterials que puguin mimetitzar aquesta estratègia, no? Pues, realment, per exemple, un material ceràmic, un material, un hidrogel, que pugui pues, estimular aquests processos d'una manera similar, no? Llavors aquí entra tot pues, mimetitzar la seva química, les seves molècules, les cèl·lules que hi ha per allà, i això seria el que nosaltres intentem fer.
Però aquest material després es queda al cos?
Aquest material realment, un cop ha fet la seva funció, ja desapareix, és a dir, és com quan un edifici s'ha de construir, les bastides que es posen i les persones que estan treballant, doncs mentre s'està construint l'edifici sempre estan allà, però un cop s'ha acabat de fer l'edifici, doncs aquestes persones i aquestes bastides ja no estan i realment l'edifici queda completament com si no hi hagués cap, no hi hagués hagut cap tipus de sistema per construir aquest edifici. Doncs amb els materials funciona d'alguna manera similar, no? És a dir, tenim aquests materials en els quals arriben unes cèl·lules i arriben unes molècules que estimulen la regeneració, el cos les admet com pròpies, estimula la seva regeneració i un cop ja han regenerat el teixit, aquests materials pues, desapareixen.
I de quina manera desapareixen? Perquè, clar, nosaltres no, per alguna persona que no s'imagini com pot funcionar, clar, estem parlant d'una escala molt petita. Com funciona això?
Bueno, realment l'escala no és tan petita, és a dir, potser si tu tens pues, jo sé, moltes persones que han tingut algun tipus de tumor i s'ha hagut d'extreure, després aquest tenen, doncs, per exemple, un tumor ossi, doncs tenen un petit lloc on no hi ha massa òssia. No? Doncs realment aquí es pot introduir aquest material, que aquest material bàsicament pot desaparèixer de dues maneres, o bé perquè les pròpies cèl·lules del cos comencen a degradar-ho, o bé perquè el propi material ha estat dissenyat de tal manera que amb els fluids fisiològics comenci una degradació i d'aquesta manera va desapareixent.
D'alguna manera ens estem acostant a poder realment reparar el cos amb peces noves, perquè el món de la fabricació digital, per exemple, ens dona... Hem parlat alguna vegada en aquesta secció de la fabricació digital més des d'un punt de vista de fabricar màquines, però de fabricar drons, de fabricar... També hem parlat de màscares i altres elements, però la fabricació digital també ens permetrà fabricar peces pel nostre cos, però d'alguna manera òrgans, fins i tot.
Bueno, de fet, sí, aquest és el futur immediat, és a dir, amb el dia de demà ja no es faran materials per substituir una petita part, sinó que directament, i això ja s'està fent avui en dia, és directament imprimir òrgans, és a dir, imagina't per un trasplant de cor, doncs realment has d'esperar que una altra persona doncs, mori, no?, aconseguir aquest òrgan, que sigui compatible amb tu, que no hi hagi cap tipus de rebuig, i realment hi ha una sèrie de coses que limiten molt pues, realment aconseguir aquest cor. No? Llavors el que es fa, el que es pot fer, o el que es farà en un futur molt immediat, és aconseguir fer una foto del cor de la persona, extreure les cèl·lules de la pròpia persona, i bueno, d'alguna manera, pues, mitjançant la foto que s'ha fet, anar a una impressora 3D, imprimir aquest cor amb aquestes cèl·lules del propi pacient, i amb els estímuls necessaris doncs es pot aconseguir, això ja s'ha fet, aconseguir que aquest cor bategui fora del nostre organisme. I aquest, òbviament, després un cop es té, es pot implantar, i com realment les cèl·lules són del propi pacient i el material és biocompatible, doncs no hi hauria rebuig en si.
Per tant, no hi ha res millor que poder fabricar un altre cor exactament igual, no haver-ne de buscar un que ens pugui servir, no?
Correcte, correcte. I de fet, és una cosa que ja s'està fent i, de fet, és, l'altre dia vaig escoltar que és una de les professions del futur, és impressor d'òrgans en 3D. Per tant, la gent ja ho veu com això, que és una cosa que realment és el futur immediat.
El grau de bioenginyeria de la Universitat Internacional de Catalunya és molt nou, com la disciplina. Com està anant l'experiència des del punt de vista dels docents, també?
Pues realment és una experiència molt interessant i molt gratificant, el fet de... Nosaltres, sobretot, veiem, a UIC Barcelona veiem molta gent, no?, que ve amb ganes d'estudiar medicina, i medicina, i medicina, i és vocacional, i medicina, i després escolta això de bioenginyeria, i, ostres, que curiós, no?, realment amb això puc ajudar les persones d'una altra manera, no? Llavors, amb aquest primer any del grau, realment teníem alguns casos de persones que volien fer medicina, perquè ho tenien molt clar, però van entrar a bioenginyeria al final per nota i tal i qual, i realment se'ls veu que, ostres, bioenginyeria és la seva passió, no? Ara, llavors veus pues, que realment al final la bioenginyeria, i és pel que apostem avui per Barcelona, és a dir, un grau que realment sigui totalment innovador i que estigui al dia del coneixement, no? És a dir, noves tecnologies aplicades a la medicina, i per tant, creiem que des d'aquest punt de vista és molt gratificant poder explicar això als alumnes.
Doncs, Roman, moltes gràcies per aquesta introducció a la bioenginyeria. Esperem que les futures promocions d'aquest grau a la UIC Barcelona puguin ajudar els seus pacients.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
El POU.
Continguts en xarxa.